I us parla a la Sara Vella.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
El pla de xoc que va posar en marxa el govern fa un any per reduir el greu retard en la concessió de les llicències d'obres està donant ja bons resultats. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha explicat que passant de 3 a 8 arquitectes a l'àrea i monitoritzant cada expedient per controlar el procés i detectar on hi havia el TAP, han aconseguit reduir de 24 a 70 dies el temps per concedir una llicència que entri a l'Ajuntament avui, de tot allò que depèn del mateix consistori. Si les peticions tenen errors en la documentació o són obres complexes, els temps són més llargs. El govern s'havia fixat aquest tema a resoldre com a prioritari, entre altres motius, per una qüestió d'imatge de Sant Cugat. Escoltem Àngel Pedrós.
Sí, evidentment, que té conseqüències. Jo diria més, bàsicament, d'entrada amb imatge de la ciutat. I si té conseqüències a nivell de la imatge de la ciutat, els relats i, les imatges col·lectives que es puguin generar de que Sant Cugat no fem bé les coses, això fan mal, evidentment. Fan mal inversors, fan mal els partícules que volen la seva casa, però jo crec que tot això ja estem, el que et deia abans, un punt i a part, estem en una nova etapa.
Però, com diu Pedrós, no només és un tema d'imatge.
Tenim un model de ciutat que volem conservar i les llicències és un punt important dintre d'aquesta lògica. Si les llicències no funcionen, no venen els promotors. Si els promotors no venen, no s'inverteix. Si no s'inverteix, doncs comença a generar problemes a la ciutat. O sigui, és un tema realment important, no?
El pla, que va començar fa un any, té com a objectiu reduir l'obtenció d'una llicència 60 dies en 2 anys, tal com marca la llei. En l'any que queda per aconseguir-ho, han d'aplicar tecnologia per accelerar alguns passos i la simplificació de processos.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Seguim en política. El pacte de govern entre Junts i Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sant Cugat ha superat el primer any amb èxit. Malgrat alguns punts de vista diferents en paraules de l'alcalde, Josep Maria Vallès creu superada la complicada negociació sobre la ubicació de l'escola a la Mirada. Josep Maria Vallès i Bernat Picornell han renovat el pacte per afrontar els reptes que tenen encara per davant. Albert Soler ha assistit a la roda de premsa. Sentim-lo.
L'alcalde Josep Maria Vallès considera que els desacords que han viscut aquest primer any entre els socis de govern són els mateixos que hi ha dins altres col·lectius d'amics o famílies.
Jo he de dir que estic content d'aquest pacte de govern i ho dic des del primer dia, i m'ho crec. No és un govern d'Esquerra i de Junts o de Junts i d'Esquerra, sinó que és el govern de la ciutat. Poden haver-hi discrepàncies. Sí, més que discrepàncies, jo diria punts de vista diferents, però jo crec que quan s'ajunten 2 o 3 persones, sigui una família, sigui un grup d'amics, sigui una entitat o un col·lectiu, és normal que sobre el mateix projecte hi hagin diferents opinions.
Està clar, però, que la ubicació de la Mirada ha sigut més que un punt de vista diferent, ja que va provocar una reunió d'urgència just a l'inici del ple del mes de juny entre Vallès i Picornell, fins al punt que l'alcalde va retirar aquell punt de l'ordre del dia. Bernat Picornell explica que no tots els acords han sigut fàcils, però que l'important és que aquest cop ha arribat a bon port.
Jo no diria que fos un punt crític, és a dir, els grans projectes comporten grans reptes i els grans reptes, grans negociacions. I és evident que qualsevol gran projecte de ciutat, com és l'escola a la Mirada, porta doncs, a una intensitat de negociació doncs, diferent a la resta de negociacions.
Aquest punt sobre la ubicació de la Mirada a la Guinardera s'ha modificat respecte al primer redactat que va fer Junts perquè tant Esquerra com tota l'oposició, menys el PSC, hi votessin a favor en el recent ple de juliol. De fet, l'alcalde ha posat precisament el consens al qual s'ha arribat amb la Mirada com a exemple de com han de ser els pactes de futur a la ciutat, que incloguin tant el soci de govern però també bona part de l'oposició. Per això ha anunciat que a partir de setembre, en lloc d'una reunió mensual amb tots els grups municipals, en faran una cada 15 dies per arribar a més consensos de ciutat amb temes com el pla de mobilitat o el pla d'equipaments que requereixen pactes més enllà dels 4 anys d'un mandat.
Seguim en l'àmbit polític santcugatenc. Ja es coneixen els alcaldes accidentals per aquest agost. Ho seran els 3 tinents d'alcalde Bernat Picornell, Cristina Paraire i Jordi Puigneró. Està previst que l'alcalde Josep Maria Vallès es reincorpori a les tasques d'alcaldia a partir del dimecres 28 d'agost. La regidora santcugatenca Ariadna Sierra ha sigut escollida nova consellera comarcal per la CUP, càrrec que estrenarà el ple de Consell d'aquest dijous 18 de juliol. Sierra entra en substitució de la fins ara consellera Marga Uncins de Castellà del Vallès. D'aquesta manera farà equip amb el conseller de la CUP i regidor de Sentmenat, Jaume Carbonell. La regidora ha afirmat que lluitarà pels drets dels santcugatencs i vallesans des de la mirada social, climàtica i feminista que tenen des de la CUP, així com per qüestionar la política d'aliances del govern del Consell Comarcal.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Les modificacions pressupostàries han protagonitzat la darrera sessió ordinària de Valldoreix abans de les vacances d'estiu. Després que el passat mes de febrer el govern de l'EMD decidís continuar amb el pressupost prorrogat davant la falta d'acord amb l'oposició, aquest dimecres ha aconseguit fer un pas endavant per desbloquejar la situació. Gràcies a presentar-les per separat i no en bloc com fins ara, ha aconseguit rebre el suport de l'oposició, cosa que havia passat en comptagotes fins ara. Sentim Ramon Segura.
En primer lloc, voldria comentar un canvi que han fet a nivell de funcionament intern en quant a les modificacions pressupostàries. Fins ara la Medea es venia aplicant un criteri de fer una única modificació pressupostària en diferents capítols. Ara el que hem optat, per diversos motius, és fer una modificació pressupostària per cada paquet de proposta de despesa o d'inversió.
La modificació es deu a la conclusió de dos informes que va sol·licitar el govern que argumenten que sí que és possible realitzar aquest canvi.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Seguim ara amb l'actualitat valldoreixenca. La pols, les herbes o la brutícia són només una petita part del dia a dia dels veïns de l'Avinguda Baixador. Quasi un quilòmetre i mig de carrer sense pavimentar que va des del passeig de la Mariscota fins al carrer Eivissa. Unes problemàtiques de les quals s'assumen les dificultats que comporta per a la gent d'edat avançada viure en un carrer que titllen de muntanya russa. A diferència de l'avinguda, els carrers perpendiculars pels quals creua sí que estan asfaltats o compten amb una capa de rodament. Un somni per a molts dels veïns de l'avinguda Baixador. Sentim Maria Masferrer.
Estem aquí, en aquest buit. Quan jo vaig comprar el terreny, les meves filles tenien 13, 11 i 9, i ara tenen 18, 16 i 14, no tinc casa, no tinc manera de fer-la, i no ens donen una solució. L'administració té tot el temps del món, però nosaltres només tenim una vida.
Després que en el ple del mes de juny el president de l'EMD, Juanjo Cortés, declarés que el projecte estava en via morta pel cost que comportava, Junts Valldoreix va obrir la porta a fer una capa de rodament. Una solució que els veïns, malgrat estar cansats i decebuts, han optat per aferrar-s'hi.
Info Migdia.
Sant Cugat commemora enguany els 250 anys del Pi d'en Xandri i ho fa amb el principal objectiu que la Generalitat el declari Arbre Monumental de Catalunya. El Pi d'en Xandri és una de les entrades més conegudes del Parc de Collserola. La seva imatge amb una gran branca separada fruit de l'afectació de la nevada de 1962 i el seu tronc apuntalat per tutors que s'han convertit en un símbol de Sant Cugat. I és que una de les coses que ha permès el seu seguiment regular després de l'atac que va patir el 1997 és poder datar el naixement d'aquest emblema de la ciutat, el 1774. Parlem de l'arbre i ho fem amb un dels màxims coneixedors, l'enginyer ambiental i arquitecte paisatgista i excap del Servei de Paisatge i Verd Urbà de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Jordi Torrijos, que defensa el tancament perimetral de la zona perquè la gent no s'hi pugui apropar fins al tronc. Sentim-lo.
Seria bo delimitar la zona, ballar-ho amb tanques, perquè el pi és alt, va cap a 24 metres. Caiguda d'una pinya és algo una miqueta delicat. I en aquest sentit, entre la propietat i l'Ajuntament estan treballant aquest tema i també una situació d'assegurança. No? No pot ser que s'acosti algun allà i que li caigui una pinya al cap. Per tant, l'Ajuntament i la propietat s'han de posar d'acord i fer un tancament perimetral de seguretat amb la zona de projecció de la capçada en el terra, una miqueta més enllà.
Torrijos està elaborant un llibret en col·laboració amb l'Ajuntament que explicarà per períodes de 25 anys com va creixent i desenvolupant-se el Pi i quins són els fets històrics de cada moment a Sant Cugat. L'objectiu és explicar com creixia Sant Cugat a mesura que creixia el Pi.
Info Migdia.
Entre aquest dijous i dissabte es preveu que Catalunya visqui la primera onada de calor important de l'estiu. En alguns punts del país arribaran els 40 graus per primer cop, tot i que a Sant Cugat la màxima està previst que arribi cap als 35 graus. És per aquest motiu que tothom ha de prendre mesures de prevenció davant dels mesos més calorosos. Evitar el sol directe, limitar l'activitat física i hidratar-se són alguns dels principals consells. Dins del domicili és important tancar les finestres durant les hores de sol i obrir-les a partir de la nit per refrescar l'habitatge.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El Teatre Auditori de Sant Cugat és l'escenari escollit pel pianista Michel Camilo i el guitarrista José Fernández Torres Tomatito per estrenar el nou repertori Spain Forever Again, aquest dijous a les 8 del vespre. El nou llançament de Michel i Tomatito, que combina jazz i flamenc, és un recopilatori de cançons de grans artistes com Chucho Valdés i Camarón de la Isla. En una entrevista a Cugat Mèdia de fa una setmana, revelaven que la dificultat més gran que han tingut en la seva trajectòria ha estat ajuntar piano i guitarra en un mateix espectacle. Escoltem Tomatito.
Sobretot la improvisació, com has dicho, es, siempre están los temas que elegimos, porque el flamenco, como el jazz, es una, como digo yo, el escape es que siempre interpretes y digas con tu instrumento lo que sientes.
Tots dos tornen aquest vespre a Sant Cugat, on ja van tocar el 2017. I amb aquest apunt cultural acabem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat. Infopodcast, les entitats santcugatenques.
Molt bon dia, el saluda Marc Castro i avui els volem parlar del concurs d'arrossos de Festa Major. És una de les iniciatives amb més èxit que es viuen a la ciutat. Milers de persones l'esperen en candeletes, any rere any, i les setmanes prèvies es viu també amb una gran intensitat perquè tothom vol ser un dels afortunats per poder-hi participar. I és que actualment no tothom té aquest privilegi. La combinació entre una manca d'espai per encabir tanta gent a la ciutat i la dificultat organitzativa per poder fer el concurs de manera correcta són els dos punts claus per entendre per què hi ha un topall de participació. Fruit de tot plegat, la ciutat ha estat plena de petits debats entorn les paelles de Festa Major. Alguna de les preguntes són si s'ha d'obrir a més gent i, per tant, ampliar encara més la participació. Al contrari, si ha de ser més restrictiu i tornar a la plaça de Barcelona. Si s'ampliés la participació, si es podria assumir, com s'hauria de fer, si s'han de buscar altres alternatives al concurs que es fa actualment, que si no presentes paella al concurs hauries de continuar participant l'any següent, per què no es torna també, per exemple, a les inscripcions presencials i com s'evita les multiplicitats en les preinscripcions i com pot també posar-se fre al mercat B que genera després del sorteig. Moltes preguntes, algunes de les preguntes, de fet, que bullen a la ciutat i que Cugat Mèdia posa sobre la taula per parlar-ne amb els màxims responsables de la iniciativa, els Amics dels Veterans i la Penya Regalèssia, Joan Gómez i Joan Auladell, president i vicepresident, respectivament. I ells ho tenen clar, com explica Joan Gómez.
Hem de créixer. El que passa, com diu l'alcalde, a poc, perquè no se'ns desmadri la cosa. Vull dir, aquest any eren 2,25... són 40 paelles més, pues no sé, l'any que ve ho valorarem i llavors mirarem el que podem créixer, però amb prudència.
L'espai dels darrers dos anys, que és el parc de Can Bernet, al barri de Collfabà, agrada. I agrada tant a l'organització com als participants, de fet. És una ubicació que encara pot assumir un creixement de participació. Per tant, tot sembla indicar que per a l'edició del 2025, que serà la 44a, es repetirà l'entorn. Amb tot, no és un espai que pugui créixer massa més, així que a la llarga s'hauran de posar altres emplaçaments sobre la taula. Fa tres anys que les inscripcions són telemàtiques. Van deixar enrere la tradició d'anar presencialment a l'Ateneu a fer cua a les 8 del matí per apuntar-se i no tenen cap intenció de recuperar-ho perquè consideren que no és just. Però què passa realment? Que davant la por de quedar-se sense etiquet, molts grups dupliquen inscripcions, una situació difícil de controlar, com assegura Joan Auladell.
El primer any se'ns van apuntar més de 1.000 grups. Evidentment, moltíssims eren repetits, la gestió va ser un caos, després l'any següent vam decidir fer aquest cobrament de 50 euros que es va fer l'any passat per inscriure's, per evitar una mica aquesta multiplicitat d'inscripcions. va funcionar més o menys, aquest any ho hem volgut baixar una mica, però és el mateix. És molt complicat de gestionar i de localitzar els grups que els hi toquen diversos i els revenen. Tenc que formar part una mica del xou, no?
La iniciativa va néixer com un concurs i aquesta és l'ànima inicial de la proposta, però no la real, i és que el concurs s'ha convertit en una gran trobada social i familiar que va més enllà de la competició. I és un fet que valoren des de l'entitat, però que no volen que acapari la iniciativa i que amb dues opcions hi convisquin. Auladí lamenta que no es presentin a concurs totes les paelles. Estan estudiant la manera d'incentivar-ho, precisament, aquesta participació en el concurs.
Si augmentem massa, tampoc no podem gestionar el tema del concurs. A nosaltres ens agrada molt el tema del concurs. Estem intentant incentivar que la gent presenti els arrossos, d'idear alguna altra història per incentivar la gent a presentar concurs i que torni a ser un concurs, que no sigui un pícnic de diumenge.
I, de fet, per això enguany s'ha incorporat a les bases que els primers 30 classificats tenen la seva participació assegurada per al concurs de la Festa Major de l'any vinent i aposten per trobar altres idees com aquesta perquè la gent s'animi a presentar la paella al concurs. De fet, el concurs és un dels punts claus per créixer a poc a cop, com sentíem, ja que ha de ser assumible pel jurat també per poder atendre a tots els participants. Veurem, doncs, com evoluciona el concurs d'arrossos de Festa Major per a les futures edicions. L'Info Podcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.
Creure en tu, omple-la de mil promeses, recupera el que has perdut. Sigues tu el teu equipatge i el vent el teu escut. Que comenci el teu viatge, el que sempre tu has volgut. No el pots deixar.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
La música més propera a tu a Ràdio Sant Cugat.